I després de repassar l'actualitat d'aquest divendres, obrim ja el nostre temps de xarxes socials amb Damià Lleó. Damià, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un divendres més, preparats, llestos, per a comentar allò més destacat. I si la setmana passada en l'Eva parlàvem de la mort de l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, aquesta setmana hem tornat a tindre una altra mort. I la passada setmana vam tindre una altra mort sonada.
Doncs sí, ens ha deixat la figura del senyor Castro des de Cuba. Fidel Castro en estos moments s'està passejant les seues cendres per la illa, que acabaran a Santiago de Cuba el proper diumenge amb la cerimònia final i la despedida de tota una isla amb aquesta persona
sí, perquè
tan influent del segle passat. No?
Per alguns és un revolucionari i per altres és un dictador. En fi, 50-50, una barreja d'un personatge, sens dubte, dels darrers personatges que quedaven significatius en la història del segle passat, i evidentment haurem de veure què passa a partir d'ara a Cuba. De com ha anat passant aquesta setmana amb la mort de Fidel Castro i de tot el que també ha anat passant a les xarxes socials al llarg d'aquesta setmana, en parlem, com sempre, a les xarxes socials. Anem per feina. Anem a parlar de Fidel Castro, que va morir justament el passat divendres a la matinada entre divendres i dissabte. Clar, allà, aquí érem ja dissabte, allà encara eren divendres, i coincideix, a més, amb un dia molt, entre cometes, capitalista, el Black Friday.
Doncs sí, va ser viral un Twitter on que posava això, no? Tota una vida anant en contra del capitalisme i tot just Fidel Castro morir-se amb un Black Friday que uh-huh. promociona Clar. Exactament tot el contrari, el consumisme, la compra desmesurada, i va ser un tuit, va ser totalment viral a Twitter.
Hem de comentar que s'han vist imatges de moltes cues per anar rebent, a mesura que, com deies, David, molt bé, van desfilant, podríem dir, per tots els municipis, o per diversos municipis de l'illa de Cuba, a les cendres, les restes de Fidel Castro. Veiem també aglomeracions de gent que va a cadascun d'aquests municipis per retre-li doncs, un últim adeu. I se n'ha parlat molt també, eh? Ha hagut força crítica per aquestes imatges, no? Perquè tal que es parla d'una revolució, no? D'una entrada, d'uns acords amb Estats Units, no? Un canvi diferenciat, que ja veurem què passa ara.
Veurem què passa amb el senyor Trump.
Amb Donald Trump, però sí que l'aproximació amb Barack Obama, aquesta barrera, aquesta frontera que hi havia amb Fidel Castro, doncs sembla que xoca també en veure la germanació de persones que van anar a retre-li encara un últim homenatge.
Bé, i contraposat doncs, les imatges que ens venien des de Florida, no? Gent als carrers, a la Petita Habana, a Florida, doncs, celebrant, no?, la mort de Fidel Castro. No? Dos imatges contraposades. Aviam, una cosa és viure fora de Cuba i una altra cosa és viure a Cuba. Han vist moltíssimes entrevistes a gent de Cuba, a cubans i cubanes que viuen a Cuba, i absolutament, jo almenys, no he vist a ningú que critiqués la figura de Fidel Castro. Penseu que Cuba doncs, encara no ha fet els canvis encara cap a una democràcia molt, molt estable, no? Ara està governant son germà, i de moment, doncs, i altra cosa és viure fora de Cuba, que, doncs, bueno, que siguis un exiliat i que bueno, doncs, estiguis en contra del règim de Castro, no?
Correcte, llavors, doncs, bueno, hi ha valoracions per a tots els gustos, eh? No sabem si dir-li... És una línia tan fina per a saltar d'un lloc a un altre que doncs, en fi.
De fet, ell era un personatge molt polifacètic, perquè era odiat i adorat, i a vegades adorat o venerat per gent totalment contraproduent amb ell. Per exemple, a Espanya ell ha tingut sempre molt bona sintonia amb Mariano Rajoy, i inclús va estar al poble, Fidel Castro va estar al poble natal de son pare, que ell pervenia de Galícia, i bueno, els unia una amistat bastant, i bueno, i no hi ha res més diferent que Fidel Castro
les idees polítiques, evidentment.
Que Mariano Rajoy, claro.
Una notícia molt destacable aquesta setmana, bé, des de finals de la passada, però també, per desgràcia, hem de sumar també una trista notícia al continent americà, una mica més cap al sud. Hem de lamentar doncs, aquest accident d'avió que on hi van morir la gran majoria dels seus passatgers i on pocs supervivents han quedat, tots amb hem estat molt crítica a l'hospital. Parlem d'aquest accident d'avió on hi viatjaven jugadors de l'equip brasiler del Chapecoense. És complicat pronunciar-ho. I a més es desplaçaven molt alegres, molt anímics a disputar un partit. Un equip que just a Colòmbia es desplaçaven. Justament un equip que havia fet en només 8 anys un ascens increïble en el món del futbol i que anaven a disputar doncs, allà una copa a Colòmbia i doncs
sí, la veritat
quilòmetres
és que
abans d'arribar a l'aeroport fatídic accident.
Se t'escongeix el cor, la veritat, veure les imatges d'esta gent, dels futbolistes dalt de l'avió, alegres, plens d'il·lusió, just abans d'enlairar-se per anar a jugar a esta final, no? I que, pues, bueno, que la vida se trunque d'estes maneres, la veritat és que mires les imatges d'ells i les fotos, no? Que
estaven ja vivint,
vivint, anaven a jugar el partit de la seva vida, el partit de la seva vida personal i d'aquell equip de futbol, no?
Clar. Imaginem-nos ara veure, i posarem un exemple molt més gran, no? Però quan veiem les imatges dels jugadors del Barça o del Real Madrid que estan a l'aeroport o estan a l'avió on se fan fotografies amb els companys que van a l'aire, doncs és aquella mateixa imatge per un equip de futbol que nosaltres doncs, desconeixíem, però que és cert, hi ha milers i milers d'equips de futbol, i clar, aquestes imatges doncs, són força colpidores. A més, també ja s'han descobert els missatges, els darrers missatges de la caixa negra de l'avió, on s'escolta doncs, com el pilot parla d'una falla de combustible, com demana la pista d'aterrissatge, com demana la torre de control vectors. Són les darreres paraules abans de la perdre la comunicació amb la torre de control de l'aeroport i que doncs, acabés amb aquest fatídic accident.
També és un el fet que es comenta, suposo que heu sigut per internet, que fa unes setmanes el mateix avió va viatjar a la selecció argentina amb el nostre jugador del Barça, Leo Messi.
En fi, un record per a tots els qui tràgicament han mort en aquest accident. Ja que parlem d'avions, parlem d'aeroports i venim cap a casa nostra, a terra ferma, perquè déu-n'hi-do a la vaga que hi ha del personal de neteja a l'aeroport del Prat i les imatges que estem veient a través de les xarxes socials de l'estat de com està les terminals de l'aeroport.
Jo sí, és el que comentava abans, aquelles imatges, jo és que veig una quantitat allí de diaris, de papers de diari, la gent que va agafar un avió es dedica a escampar diaris per l'aeroport. Bueno, les imatges són reals,
no? La cosa
no?
És les papereries que sí que estan plenísimes.
Que les papereres estiguin plenes i que estigués obrixint la brossa, vale, però que allí al mig hi ha, inclús hi ha, no sé, jo vaig fixar la tele com a tires sí, de diari retallades. Suposo, no sé, tampoc potser ha hagut alguna mano
alguna
màgica.
Cosa,
sí,
igual.
No? Però bueno, suposo que sí. Tot forma part pues, de la reivindicació dels treballadors. No?
En fi, una imatge que, ja que parlem d'avions, l'hem vist aquesta setmana a les xarxes i la volíem comentar. Canviem d'assumpte. Vas veure com va ploure, eh? El passat cap de setmana, Dani, li va ploure força. Aquí al poble va ploure.
Va ploure molt, va ploure molt bé, allò que diem una aigua bona pels camps,
no? Sí.
Aquesta aigüeta de llevant que mos fa xip, 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 i d'agrair que no vam tenir que lamentar pues, ni cap desgràcia.
Correcte.
Res.
Però hi ha zones que ja saps que per la seva construcció doncs, s'inundem molt fàcilment. De fet, no cal anar massa lluny de casa per trobar-nos zones on estaven inundats, on hi havia cotxes inundats amb rieres i demés. Però si anem una mica més cap al sud, anem a Sagunt, les càmeres de televisió van viure en directe un d'aquests moments, justament.
Sí, suposo que tots han vist les imatges d'aquella noia, no?, que se li enfonsa el cotxe i ella mateixa surt, a poc a poc se li va enfonsant, ella es posa dalt, jo la vaig trobar molt elegant, aquesta noia, se treu el bolso, es treu el mòbil i truca, pues, allò, entre la gent filmant, no sé, va ser una imatge que no va ser, gràcies a Déu, no va ser una imatge dramàtica perquè aquelles aigües estaven totalment estancades, no eren unes aigües torrencials que li pirellava la vida potser, però ella va sola, va poder sortir, no es veia una imatge allò dramàtica, no? Però bueno, va ser viral i bueno, la veritat és que ella va sortir, va posar dalt, tot elegant, va trucar a la policia i va ser rescatada. Però bueno, bé, una imatge
amb braços.
Sí, 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 sí.
Amb braços. I això ho vam viure en directe a les càmeres de televisió, per això tenim aquest testimoni. És graciós, però també cal anar molt en cura amb totes aquestes zones de barrancs, amb totes aquestes zones...
Sí, perquè mos ve una notícia de Catalunya que pues, bueno, una noia no va tindre esta sort i la van trobar al cap d'uns dies pues, arrossegada, pobra, riu avall. Però clar, no era el mateix cas, era una riera, va baixar de la riera i clar, hem de tindre molta precaució perquè nosaltres, aquí a la Cala, pues, bueno, jo crec que la Cala és un poble costerut, és molt diferent, però sempre que això l'aigua és molt perillosa i ara un barranc que no baixa pot estar plovent, per exemple, el Perelló a Tivissa o més cap a dins i pot baixar el barranc i podem tindre un disgust.
Ara recordava que deies això a les imatges del barranc de Pixabaques, ara fa doncs, uns quants anys, al setembre em sembla que va ser, i recordàvem les imatges a través del Facebook, com estava la platja de Pixabaques i com va baixar el barranc, deixant la platja a partida per dos, com dic, com em recordo molt bé d'aquelles imatges. Això va passar diumenge i dilluns, i dilluns també, després del Black Friday, que vam parlar amb l'Eva García la setmana passada, dilluns és el Cyber Monday, va ser el Cyber Monday.
Molt bé, si tu el Black Friday t'hi vas poder aguantar a casa i no vas anar a comprar, doncs el Cyber Monday, doncs, per internet, el que la gent o les empreses no han pogut vendre el divendres al Black Friday, doncs, bueno, te tenten allí amb superofertes. Bueno, no tens escapatòria, la veritat és que...
T'obliguen.
T'obliguen, entre comilles. I, claro, és l'espiral esta consumista d'abans de Nadal. A Nadal ja guarda els dinerets que has de comprar, també.
Clar.
Però ara, si d'això, pues, ja comença a gastar. Clar. La paga doble, si és que la tens. Claro.
S'ha de començar... T'obliguen, d'alguna forma. I l'endemà va ser el Giving Tuesday, la jornada ja més solidària.
Sí, de fet, pues, bueno, cada dia trobo... Jo trobo que l'any que ve, si no tots els dies de la setmana, serà algo ja.
Alguna cosa serà així.
Però, bueno, el dimarts, la veritat és que està bé que sigui un dia dedicat a la solidaritat.
S'ho inventen tot, aquests americans, eh?
I nosaltres...
Ho agafem.
Ho agafem.
És veritat, és veritat. Sí. Escolta, ja que deia això dels americans, dels Estats Units, ha sortit molt... S'ha vist molt, i això també ha entrat en tela de debat, de fet és una qüestió que no és nova i que tampoc entrarem ara aquí en el món de la medicina o de la farmàcia, i és que els Estats Units obligaran a etiquetar amb una etiqueta força especial els medicaments homeopàtics, l'homeopatia.
Sí, i l'etiqueta posarà, no sé com ho posarà, però que aquell medicament no fa cap efecte, que no et cura res, ni et fa la prevenció de cap malaltia, ni res. Bueno, pues bueno, tu vas a comprar a la farmàcia, on te sigui, el teu medicament d'homeopatia, que has gastat tota la vida, i ja tindràs l'etiqueta ja oficialment del govern obligat, que allò no et servís absolutament per a res. Pues bueno.
El govern estadounidense això ho ha decidit, i evidentment, doncs, te la deixo així cadascú, no?
El dilema és, no? Que a vegades pues, te prens uns medicaments esperant que d'allò, però realment a vegades fan efecte, no? És l'efecte placebo que es diu.
Sí. Que... En fi, cadascú ja això ho analitza des del seu punt de vista. I ja no entrarem nosaltres al món farmacèutic.
No, no, en absolut.
Però sorprèn també doncs, que l'estat americà faci aquesta iniciativa. Em recorda una mica amb això del tabac, no? Les imatges i els lemes aquests que hi posen als cartrons, no? I en canvi després els interessa la venda del tabac pels impostos. Home,
clar,
que es graven.
És que pràcticament, ara no estic segura, però el 60 o el 70% del que val un pack de tabac són impostos que es queda al govern. I en canvi el govern diu que el tabac mata, que malalties, que això, però bueno, no el prohibixen. No? És allò de dir, igual que l'alcohol, te diuen que és la pitjor droga que hi ha, que d'allò, però bueno, l'alcohol està allà i també no sé quin tant percent elevadíssim dels licors va pues, com a impostos per al govern.
És una doble moralitat al final. Més qüestions d'aquesta setmana. No sé si ho has vist, però hi ha gent que... Això hauria de ser un acte de normalitat, eh? El que anem a explicar ara. I per desgràcia no ho és, i hauria de ser un acte de normalitat. Però hi ha gent molt atrevida, i dones molt atrevides.
I valentes.
I després de passar un càncer, doncs, sense ni corta ni perezosa, una presentadora de televisió, de la regió de Múrcia, va tornar al seu lloc de treball, era la presentadora dels informatius, i després de 6 mesos d'estar en tractaments, i primer lluir una melena ben llarga, doncs va aparèixer amb el pèl rapat a presentar els informatius. Tot un acte de valentia i de reconeixement cap a aquesta periodista.
Sí, i reivindicava això, no? Soc una dona, he passat un càncer, ni que sigués un home, però una dona encara més, perquè una dona, doncs, bueno, sempre, els homes a la llarga, per la general, anem perdent el cabell. parlo personalment, i això, i no, no, i bueno, és així, ho hem de veure amb tota la naturalitat, però una persona que ha sofrit un càncer, que l'està superant o que l'està passant, mostrar-se en públic, no dir, he passat un càncer, no hi ha problema, estic aquí i reivindico i dono força a altres dones que jo he superat un càncer o l'estic superant perquè estiguéssiu animades, perquè tiréssiu endavant, que la medicina avança i això, no, mostrar també este recolzament, este suport a altres persones que estan patint aquesta malaltia.
Ella deia que posant-se una perruca doncs, se sentia doncs, una muñeca, no? Una nina, no se sentia una persona, se sentia algo que no era i, per tant, volia lluir la seva imatge natural i, a més, els directius de la televisió també van decidir que era un acte molt natural, que era una qüestió que s'havia de fer perquè cal normalitzar aquesta situació. Al final, el càncer ja s'està establint, per desgràcia, amb uns nivells força alts a l'entrada de la nostra societat i, evidentment, doncs, cal acostumar-nos, no? Si veiem persones rapades, significa doncs, que tenen aquesta malaltia, però això no significa que no puguen seguir treballant amb tota la, seva activitat habitual.
Me sembla perfecte. El que dius tu, és una malaltia que cada vegada, per desgràcia, es coneixen nous casos, però, paral·lelament, i ens hem de sentir molt contents, la medicina està i la ciència està avançant molt amb nous tractaments i això ens ha d'il·lusionar i cap problema i tant que sí. Endavant.
I per últim, ja que parlàvem de temes que són virals, durant el llarg de la setmana, hi ha hagut un trending topic bestial, que no sé si l'has fixat, Dami, que ara al costat dels trending topics, alguns, ho vaig veure, per exemple, Masterchef, de Televisió Espanyola, apareixen com a iconetes o imatges petitetes. Sortia la M aquella de Masterchef, que ho fa com a roba. T'has fixat això?
Sí.
Twitter bueno, ja s'està ja...
Bueno, tot, de fet, totes les xarxes socials estan... És una carrera d'innovar, de posar coses noves. Tu fas això, jo ho aplico a la meua...
I de copiar, també, sí.
Sí, totalment. Ho adapten a la seva xarxa social, però la idea és d'una altra...
És d'una altra. Hem vist un, com dèiem, un hashtag trending topic que és Chiquito de la Calzada. Que a primeres ja sobta. Per què? Per què Chiquito de la Calzada és trending topic?
Pues sí, esta setmana molta gent entrava a Twitter i, claro, a la gent que estigueu que esteu a Twitter, suposo que ja ho sabeu, que no... Que a la part esquerra, pues, bueno, estan les paraules més usades amb el hashtag que pots fer mundialment o a Espanya o a Barcelona. Llavors, a Espanya, clar, sobtava que el tercer o el quart, dalt de tot, el hashtag, la paraula que més posava la gent era Chiquito de la Calzada. Pues per què? Pues perquè la ciutat natal, Màlaga, l'ha nombrat fill predilecte. Després a Màlaga es va fer com una campanya a través de les xarxes socials que posessin el hashtag Chiquito de la Calzada i es va convertir en trending topic i bueno, pues ha sigut notícia. És una forma d'utilitzar també les xarxes socials per a que un tuit o una notícia sigui per exemple que n'estiguessin parlant nosaltres ara aquí a la cala.
Sí, que estiguessin parlant en altres, vull dir que al final les xarxes socials entra un trending topic, ho mires i ja sabeu que després el que passa és que tothom ho veu, tothom ho mira i al final... Passen aquestes coses. No res, Dami, a gaudir d'aquest cap de setmana llarg. Setmana, estranya, no?
Sí, perquè pot ser llarg... I en alguns al final, sí, al començament, que no, uns que sí, uns que
nosaltres la setmana que ve sí que fem vacances, aquí al Sempre amb tu, ja ho saben, a les xarxes socials també, i tornarem després d'aquesta setmana estranya amb l'Eva García. Bones vacances, bon pont, no sé què dir-te, Dami. A gaudir del temps
a gaudir, sí.
Aquest desembre.
Molta salut, molta alegria per a tots i gràcies.
Adéu-siau.